aquella crida a la col·laboració ciutadana no va funcionar. Aleshores, la jutgessa, que mantenia aquesta causa oberta, va decidir arxivar-la. Van passar 3 anys, ningú va fer res més, ni els Mossos d'Esquadra van trobar cap nou indici, ni la jutgessa va decidir reobrir el cas per veure si li donaven un nou impuls, no es va fer res. I aleshores, nosaltres a La Vanguardia vam fer un article recordant que feia 3 anys que el cas de l'Híctor Valmayor estava aturat sense que es trobés... sense que se'l busqués el seu agressor, i vam tornar a posar aquestes imatges per les quals s'havia demanat aquesta col·laboració ciutadana. I va ser gràcies a això, de recordar aquest cas, 3 anys després, que 3 persones es van acostar a una comissaria dels Mossos d'Esquadra per identificar amb noms i cognoms la parella que apareixien en aquelles imatges.
3 persones sense connexió entre elles?
Sense connexió entre elles, i que van dir que, sense cap mena de dubte, aquelles persones es deien Antonio i Maria. Eren dues persones que vivien en un pis ocupat també al carrer de Gràcia i que els Mossos d'Esquadra doncs, no van interrogar perquè consideraven que no tenien res a veure amb els fets. Tampoc no crec que interroguessin a tot el carrer. Però eren unes persones que vivien allà. Aleshores, aquí es reobre la investigació, s'imputa aquestes persones, aquest tal Antonio està empresonat a la presó de Lledoners per un cas doncs, posterior de robatori amb violència i lesions, i doncs, se'l trasllada directament des de la presó fins al jutjat perquè declari, ell es nega a declarar, i també la seva companya també se la crida a declarar, es nega a declarar, i la jutgessa ordena que se'ls hi prengui una mostra d'ADN. Se'ls hi pren aquesta mostra d'ADN, passen 3 mesos, i ara aquest en fi, a l'octubre d'aquest 2022, arriben els resultats de les proves d'ADN. S'ha de dir, amb què es compara aquestes proves d'ADN? A l'escena del crim es van trobar un got encavalcat amb l'altre, una sí, dins de l'altre, que suposadament pertanyen als autors dels fets. Diem suposadament perquè en aquestes imatges eren tan dolentes que no s'aprecia que portessin
cap
got.
No es veia si ells anaven allà amb aquests gots.
Però els Mossos d'Esquadra li van dir a la jutgessa que aquells gots estaven convençuts que pertanyien als autors dels fets. Allà es va extreure una mostra d'ADN, es va comparar amb la dels dos sospitosos, i ara hem tingut els resultats i aquestes proves han estat negatives. Aleshores, la jutgessa, un cop ha rebut aquestes proves, aquests resultats, ha decidit que havia d'arxivar novament el cas i desimputar aquestes dues persones que hi ha aquests tres testimonis doncs que els han assenyalat com les persones que apareixien en aquestes imatges.
Seria el cas de que tu tens una prova, diguem-ne, que els imputa directament que serien aquests gots, que si fas la comparativa i l'ADN coincideix, doncs ja ho tens, però tu has acabat presentant una prova que els ha acabat exculpant.
Exacte, però aquí jo crec que l'error, sobretot, és considerar que aquests gots els portaven els autors dels fets. Com saps que portaven els autors dels fets?
Però escolta, Toni, i els testimonis? O sigui, tres persones que no tenen cap connexió entre elles veuen aquestes imatges i diuen són l'Antonio i la Maria. El testimoni d'aquestes tres persones que no estan connectades no val res?
Per la jutgessa, segons la jutgessa, no.
No és una prova prou fiable.
Exacte. Això és el que consideren. Clar, jo el que em pregunto és això, és a dir, com saben que aquells gots que van trobar allà al costat eren dels dos autors dels fets si a les imatges no es veu? És a dir, si aquests gots, la mostra d'ADN, hagués estat positiva i hagués coincidit, seria una prova de càrrec importantíssima perquè els situa allà, no? Però, si no sabem si aquests gots els portaven ells, tampoc pot ser una prova que els exculpi, una prova de descàrrec. En tot cas, doncs és una prova que no ha funcionat. El que s'hauria de fer és seguir investigant, per exemple. I és que ja poso sobre la taula el que jo crec que s'hauria de fer, però és punxar els telèfons, és a dir, revisar la ubicació dels telèfons mòbils la nit del crim.
Exacte.
Això no s'ha fet.
I per què no s'ha fet?
Bueno, doncs no ho sé perquè no s'ha fet, de veritat.
Però i això com a advocat? És que,
clar, no, és que és un cas que només genera preguntes, Només genera preguntes.
I l'advocat no pot exigir això? Com a advocat tu no pots dir, escolti, vull que revisin la ubicació
ara,
dels telèfons mòbils.
Un cop s'ha arxivat aquesta investigació, l'advocat de la família ha reclamat doncs, que es reobri i que es facin aquestes proves. I també considerar que els gots potser no estaven directament relacionats amb els autors dels fets. Potser eren uns gots que algú havia deixat allà.
És molt probable. I sent la zona que és molt probable que era una parada d'autobús, la gent, doncs, jo què sé, de festa a la nit i deixa un parell de gots.
Doncs és això.
És un tema que, efectivament, a Sabadell va causar un gran impacte i continua causant-lo després del que ens ha explicat el Toni, perquè, vaja, jo crec que la gent que ho va anar seguint de la ciutat donava pràcticament per fet que després de les identificacions doncs el cas acabaria molt aviat.
Clar, i sobretot estem parlant, clar, és que és un crim completament gratuït, gairebé sense intercanviar cap mena de paraula, Sembla ser doncs, que els Mossos en un primer moment pensaven que potser aquelles dues persones es van acostar per robar-li l'ordinador, però és que li claven la ganivetada i no s'emporten l'ordinador. Per tant, és una ganivetada completament gratuïta i que, en fi, va commocionar moltíssim i a sobre doncs, portem 3 anys sense que aquest crim doncs, es resolgui ni la jutgessa vulgui impulsar-lo fins a les últimes conseqüències per treure'n l'entrellat.
No? Per desgràcia, més preguntes que respostes. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Les 5 i 5 minuts. Adrià García, bona tarda.
Bona tarda.
Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Ens explicava fa una estona la Mònica Folquet. Instagram investiga una caiguda massiva que ha suspès comptes a milers d'usuaris i el més greu és que ha fet perdre seguidors a molta gent que està preocupadíssima.
Sí, els primers incidents han passat cap a les 2 de la tarda quan alguns usuaris s'han queixat de no poder accedir a l'aplicació. El portal especialitzat Down Detector ha notificat milions de queixes des d'aleshores. Tot i això, pel que sembla, aquest problema només afecta una petita part dels usuaris. Quan entren a la xarxa, es troben amb una notificació d'error, mentre que altres senzillament no obtenen cap resposta tret d'una pantalla que no acaba de carregar-se mai. Segons les queixes dels afectats, la xarxa social els ha enviat una notificació informant-los que disposen de 30 dies per recórrer aquesta decisió. L'expert en tecnologies, Josep Maria Ganyet, diu a RAC1 que l'incident d'avui és un mal de cap per moltes grans empreses.
Molts usuaris s'han quedat sorpresos en rebre el missatge de que el compte els havia estat suspès. I en tot cas, els que no els havia estat suspès tenien menys seguidors. Com a mostra, el mateix compte d'Instagram, que tenia menys seguidors dels que té habitualment, o el compte de Cristiano Ronaldo, que ara mateix està actiu, però té 2 o 3 milions de seguidors menys que els que tenia ahir.
A tot això, la mateixa xarxa social ha confirmat per Twitter que està al corrent dels problemes i que està intentant treballar per solucionar-ho. L'incident arriba només una setmana després de la caiguda mundial de WhatsApp que va paralitzar milions de persones. I en política, el PP demana la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per aclarir el suposat pacte amb Carles Puigdemont, després que l'expresident anunciés que havia rebut ofertes del govern espanyol. La Moncloa diu que tot això és mentida. Madrid, Jordi Armenteras.
Sí, el PP vol que donin explicacions tant Sánchez com els ministres Bolaños i Llop que parlin de les converses amb l'entorn de Puigdemont i la reforma de l'article de sedició al Codi Penal. La ministra portaveu no dona cap credibilitat a tot això i Isabel Rodríguez ho ha dit després del Consell de Ministres.
Este señor tiene que venir a España para cumplir con la justicia y rendir cuentas ante la justicia. Ahora, lo que no es de recibo, que es lo que estoy escuchando en las últimas horas, es que el Partido Popular utilice a Puigdemont como elemento o como argumento de autoridad, como una nueva excusa o un nuevo escudo de protección ante la debilidad de no saber dar explicaciones al conjunto de los españoles por incumplir la Constitución. Inadmisible.
Això per la renovació del Consell General del Poder Judicial. Avui, a més, el Partit Popular ha demanat al PSOE que signi per escrit que no reformarà el delicte de sedició com a condició per tornar a negociar.
I demà, últim dia del Pont de Tots Sants, serà una jornada d'activitat frenètica a les carreteres del país, però també als aeroports, i més tenint en compte l'inici de la vaga dels tripulants de cabina de Vueling, que afectarà també a l'aeroport del Prat. Precisament 25 vols s'hauran de quedar a terra. Els serveis mínims seran del 72% en els trajectes de fora a la península, i pels vols entre ciutats de l'Estat seran d'entre el 28 i el 54%, segons la distància. L'aturada es repetirà tots els festius, divendres, diumenges i dilluns, i s'allargarà fins al 31 de gener. I ara els esports amb Pol Rodríguez.
El Barça ja és a la República Txeca, on demà jugarà l'últim partit de la fase de grups de la Champions contra el Victoria Pilsen. Ja sense res en joc, els de Xavi Hernández, que parlarà a 6:15 en roda de premsa, han viatjat aquest migdia sense Lewandowski, que té molèsties a l'esquena, ni tampoc el sancionat Busquets ni els lesionats Koundé, Eric García, Araujo, Memphis, Christensen i Sergi Roberto. Un Barça que ha tancat el cap de setmana un punt del Madrid a la Lliga després que els blancs empatessin contra el Girona 1-1. La jornada 12, per cert, es tanca avui amb un Elx-Getafe a les 9. I tot plegat el dia en què s'acaba el judici del cas Neymar Diz. En l'última sessió, que encara està en marxa, l'empresa Diz rebaixa les peticions de penes pel fitxatge del brasiler. Ara demana 4 anys per l'expresident Sandro Rosell i per al pare de Neymar, i 2.5 per al futbolista i per Josep Maria Bartomeu, aleshores vicepresident blaugrana. I fora del futbol, excampió del món d'escacs Anatoli Karpov, de 71 anys, es troba en coma induït després de patir una forta contusió al cap en un accident domèstic, tal com ha informat la seva filla.
I pel que fa al temps, de cara al vespre, però sobretot al final del dia, arribaran precipitacions precipitacions a les comarques de Lleida que més entrada la nit podran afectar altres sectors interiors del centre i el nord de Catalunya. Demà mateix ja seran història, però a la tarda descarregaran alguns ruixats poc importants i de manera dispersa al Pirineu i al Prepirineu i també en zones de muntanya del prelitoral de les comarques de Tarragona i Barcelona. Les temperatures en general seran molt semblants a les d'avui. Al centre del dia, en conjunt, es mouran entre els 20 i els 25 graus, una mica més baixes a les valls del Pirineu i també al Prepirineu.
RAC 1. Perquè combinis estil i petits preus, Kiabi t'ofereix sempre més per a la teva família. Proposem ofertes com un abric de nena o nen per 20 euros. Descobreix la col·lecció hivern per a tota la família a la botiga, al web i a l'app. O fes la compra en línia i recull-la a la botiga.
Kiabi, la moda petit prix.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama.
Welcome to the party.
Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Últimes funcions fins al 8 de novembre.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mutua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mutua Terrassa. Confiança i proximitat.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Actualització constant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
És pràcticament un quart de sis de la tarda. D'aquí a 8 dies, els Estats Units celebraran les midterms, les eleccions de mig mandat, que tradicionalment serveixen per castigar, o no, les polítiques del president dels Estats Units, en aquest cas Joe Biden. Aquesta vegada, però, també és un termòmetre per conèixer quin suport té Donald Trump de cara a una futura reelecció l'any 2024. I precisament de l'impacte dels 4 anys de mandat del magnat i d'una de les etapes més turbulentes de la història dels Estats Units, en volem parlar amb una persona que l'ha viscut informant a primera línia com a corresponsal de TV3 a Washington. És el Xesco Reverté. Xesco, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per venir, un plaer. Tenim moltes ganes de conèixer't.
Gràcies.
David Solans, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has viscut un somni o un malson? Perquè, clar, amb el David repassàvem avui el que t'ha tocat viure i, escolta'm, de very best, eh? I jo, clar, com a espectador et diria, ja ni com a periodista, que et diria, hosti, aquest noi, realment cada dia el fan treballar i cada dia té un marrón o altre. Però, clar, m'imagino que com a periodista això ho vius diferent.
Sí, a veure, egoístament, estar en un país que no passin coses és fatal com a periodista, mentre que estàs en un país que passa moltes coses, doncs estàs més content. Jo crec que potser és una mica una barresa dels dos. Un somni, perquè periodísticament era molt, era fascinant, enriquidor, amb canvis constants, amb oportunitat d'explicar moltes coses al país. Per l'altre era un malson, perquè realment va haver-hi moments que paties, no? I també al cap de 5 anys estar allà, al país al final te'l sents una mica teu. I a l'època, per exemple, al final del Trump, amb la sala del Capitoli i tot això, et feia patir una mica, vull dir que tens amics americans i dius que a veure què passa en aquest país, que ja te'l sents una miqueta teu, no? Per tant, era somni i me'l son una mica d'olga.
No et deixo avançar perquè ja em sembla bé. Què passa amb aquest país? Això ho acabes de dir tu, eh? Tens la resposta? Perquè amb el David...
I pel d'aquí tens la resposta?
Pel d'aquí segur que no, però... El David em deia, hi ha molts temes recurrents en el llibre, hi ha Trump, hi ha la immigració, hi ha... les lluites entre gent blancs i negres, robatoris, armes...
I sí, no però en tots hi ha algun... Ha passat algun episodi important, i en alguns fins i tot inèdit. Vull dir
sí,
que
però,
són
però,
temes recurrents, però...
Però amb el David jo li deia, però el Xesco quina conclusió en treu? I la conclusió, que nosaltres estàvem especulant abans, és que moltes coses d'aquestes se'n parla molt, però a l'hora de la veritat tot es queda una miqueta igual?
Sí, o els avanços són mil·limètrics o els retrocessos. Però sí que canvia. Que sé, retrocessos. El tema de l'avortament és claríssim, no? És l'únic país occidental, bueno, marge de Polònia i una mica Hongria, on el dret a l'avortament està en retrocés. Això és una cosa que fa 5 anys era impensable. I ara ha passat. Per tant, sembla que no canvien les coses, però bueno, canvien. El tema era... hi ha un capítol dedicat també a George Floyd, a tot
sí,
el, no?
la revolta
que va haver-hi. Doncs, bueno, va servir per conscienciar la gent.
Però, per exemple, no vull avançar, però racisme. Barack Obama, sembla que tot ha de donar un tomb. Ha canviat alguna cosa?
Ha canviat, però òbviament ha canviat molt més lentament del que jo crec que molta gent esperava.
És que no és tan fàcil, no?
No, és que clar, canviar la inèrcia d'un país, repeteixo, fiquem-nos en Catalunya o en Espanya, és molt difícil. I és cert que tenir un president negre pues, realment era un hit i una cosa històrica, però clar, estàs lluitant contra 4 segles d'història racista i de segregació.
La sensació que he tingut llegint el llibre és que el fet de tenir un president negre encara ha fet posar més les piles al sector reaccionari, d'alguna forma s'ha posat més en alerta i això doncs, sí. Encara ha girat una mica
més
la truita, no?
De fet, tot el que és la radicalització del Partit Republicà comença en bona part, ja tenia una mica d'inicis abans, però en bona part es consolida, no sé si recordeu una cosa que es deia el Tea Party,
sí.
Que era un moviment de dretes molt contundent que neix arran de la victòria d'Obama i en el fons neix davant el temor, la por, els recels que hi hagi un president negre i que és un president que no és dels nostres. Aquest Tea Party evoluciona, després acaba arribant Trump, agafa part de les seves polítiques, li dona un vernís populista molt potent i, bueno, i després tenim el trumpisme.
Ara parlem del trumpisme, però potser el trumpisme i la seva expressió més potent és la sala al Capitoli. I em deia el David, diu, escolta, que t'expliqui un descartat d'un vídeo... Que tu et trobes amb gent que et diu ui, aquí està a punt d'haver-n'hi una de grossa, i tu t'ho prens com ens ho hauríem pres tots de dir, bueno, a veure, escolta'm, ens exagerats, no? Explica'm com va anar això.
A veure,
sí. Això et refereixes a quan ell estava, crec que és un moment del llibre que expliques que tu estaves anant cap al Congrés amb els manifestants pro-Trump,
sí.
En el moment de la sala Capitoli, perdó, que anaves cap allà, i et vas trobar un seguit de manifestants, alguns pintorescos, altres no, que alguns em van dir, aquí, avui em passarà una de grossa,
exacte,
això
sí,
serà
sí,
molt
vale.
Gros, i vau començar a gravar testimonis, i al final vau dir, no sé si això...
Sí,
això
va
a algun lloc,
sí,
no?
Això ens va passar, sí, al matí d'aquell dia de la sala del Parlament va haver-hi un gran míting de Donald Trump, que és on encoratja la gent a marxar cap al Parlament, allò, encoratja la turba perquè faci el que acabem fent. No literalment, però sí, quedava molt clar. I llavors, nosaltres vam... de cara al tema de notícies vespre, perquè aquesta manifestació de Trump era a les 12, abans vam estar parlant amb molta gent per fer una crònica al marge del que passés al Congrés, que no teníem ni idea del que passaria. I llavors allà pues, parles amb tota la tropa, que hi ha milers de persones, i pues, en selecciones 15-20 i els vas entrevistant una miqueta, per n'agafes 3 o 4 per fer la peça del vespre. I llavors allà, pues, alguns, això és intolerable, les eleccions han sigut un frau, serà català i marcial, deien coses de diverses gradacions. Però sí que vam agafar un parell que ens van dir avui aquí passaran coses molt grosses.
I tu mateix. I llavors, diu aquest, no?
I llavors què vols dir? Molt grosses. Bueno, però molt grosses, ja ho veureu, passaran coses molt grosses. I llavors després, a l'hora de fer la peça, amb el meu càmera, dient, has de seleccionar els inserts, no? I llavors vam dir, aquests... No els fiquem, perquè, a veure, la gent està molt cabrejada i tal, però aquí sembla que estiguis encoratjant a algú...
Clar.
I ens van semblar massa radicals per lo radical que era tothom, que ja era molt, i els vam descartar. Uh-huh. I després, al cap de 2 hores, pues, realment,
va tenir raó. Va ser realment gros.
I potser penses... I aquest no vaig seguir mai.
Guardes aquestes opinions?
Sí.
I aquest, tens però, un brut,
aquest no em va donar el nom, perquè segurament la gent et donava el nom, i aquest no em va donar el nom. Però igual eren dos que estava allà al darrere. Bueno, aquest segur que va entrar dintre fins al final.
Sí.
La sala al Congrés, amb quatre manifestants morts i la connexió que vas haver de fer, potser va ser una de les més tenses.
La podem escoltar, de fet.
Sí, jo crec que en aquell moment suposo que tots estàveu una miqueta a veure què passarà aquí, no?
Sí.
I no sé si ho veu viure com ho vam viure nosaltres, de ai, i al final això es fa gros, o com vas viure aquella situació com a periodista des de fora?
Bueno, des de fora, des de dins.
Bueno, des de dins, sí, exacte.
De dins. I precisament quan estàs a dins tampoc tens la perspectiva de fora, amb la qual tampoc saps molt bé què passa. Era mica una sensació una mica d'irrealitat, de dir, sí, això no pot ser que estigui passant.
Perquè tu consideres un cop d'estat, o un intent de cop d'estat?
Sí, que passa que no... O sigui, a veure, per un cop d'estat tu necessites una mobilització de tropes, un exèrcit que es mogui, un sector polític que faci basi allò en l'espatx del president i el trengui a patades. Això era un cop d'estat, però com molt cutre, per entendre'ns, com molt improvisat i sense un full de ruta clar.
Sí.
És a dir, la voluntat era totalment insurreccional i de provocar un canvi per la força, perquè era ocupar la seu de la democràcia, de la sobirania nacional, però no hi havia darrere una planificació. Sí que després s'ha sabut que hi havia uns grupúsculs que sí que portaven temps planejant i s'havien preparat, però la gran massa una mica va actuar com un ramat de vents, que uns quants van entrar allà i els altres s'hi van trobar. I llavors tu estaves allà al mig d'aquell follon i els hi preguntaves, bueno, però i ara què? O sigui, vale, heu ocupat el Congrés, i ara què fareu? Amb tot això, nosaltres sabíem que dins ja estaven ja perseguint la Pelosi, la presidenta del Congrés, o que estaven com intentant buscar el Mike Pence. O sigui, tampoc sabíem el nivell de radicalitat que hi havia. Vèiem que hi havia moltes patacades per entrar i que s'estaven esbatussant amb la policia, però tampoc teníem la sensació... no veies l'abast de tot el que estava passant, no? I llavors els preguntes, i això on va parar? I et veien... Ja ho veurem.
Cap a dins, no? Nosaltres cap a dins.
Cap a dins, i... bueno, ja, però què fareu? O sigui, quin és el plan? No ho sabem, però o sigui, la certificació dels resultats, que és el que estava fent, s'ha d'aturar i a partir d'aquí ja ho veurem. I dius, bueno, vale, ja ho veurem. Estarem aquí tota la nit? Ja ho veurem, sí. Bueno,
el que faci falta.
Tenim el tall, mai.
Aquestes reflexions les trobareu a Estats Units, al País de les Contradiccions, aquestes i moltes d'altres de les que ara parlarem a l'Ara Llibres, però abans escoltem aquesta tensió que es va viure en aquell moment.
D'aquí uns dies vinguessin, un moment que ens estan interrompent. Just one moment, please.
Fake news! He wasn't wearing
a... Aquí veieu de nou. Okay, sir. Okay, thank you. Diuen que la premsa diem mentides. Els deixarem parlar un moment perquè es fa difícil parlar. Okay. Can I have a minute?
Take the mask off. We're not on that mask.
El que m'estan dient és que em tregui la màscara, si no, no em deixaran parlar. Intentarem continuar, a veure si podem. Us dèiem que es veia aquest fum de gasos lacrimògens. És una situació prou perillosa perquè les grades on està tota aquesta gent són bastant precàries, estan pensades per la cerimònia d'inauguració. Normalment s'hi fiquen convidats i la premsa, i el que pot passar és que si hi ha corredisses la gent caigui, o si hi ha algun tipus d'avalanxa i hi hagi algun tipus de problema extra. Tenim aquí un debat que intentarem moure la càmera una miqueta per fugir del debat entre tots aquests simpatitzants de Trump. Alguns ens defensen, d'altres no, i s'estan discutint per la nostra aparició. El que dèiem, situació inestable ara mateix aquí davant del Capitoli. Aquesta gent no té ganes de marxar. La policia comença a fer algun dia de força, per bé que petit. Veurem com continua. Molts d'ells ens diuen que no volen per res continuar, no volen marxar i que estan disposats a estar-se aquí tota la nit i l'estona que faci falta. Per sort, ja se n'estan anant aquests simpatitzants de Trump. Situació, doncs, molt inestable.
Molt inestable. Va ser realment molt inestable. Jo crec que la crònica, d'alguna manera, explica el que estaves explicant tot. Vull dir que tot era una miqueta sobre la marxa, sí. Ara hi ha una discussió, ara pugen, ara ens tomben la càmera, ara que ens traiem la mascareta, ara sí. Tot això.
Perquè, a més, bueno, sabeu que tot això també hi havia el substrat més perillós i més preocupant, que és que durant 4 anys Trump havia estat dient que nosaltres érem la premsa, era l'enemic del poble, ens havia demonitzat absolutament, havíem anat a diversos mítings i sempre hi havia els 3 minuts d'escridassada a la premsa, i tot això va generar un caldo cultiu, i llavors el dia on el trumpisme explota, que és aquest dia del Congrés, tot això també queda palès, i de fet van haver companys que van ser agredits, recordo APTN, AP, que és una de les principals agències, els hi van destrossar absolutament tot el material que tenien. Al mateix temps, per això era curiós, no? Perquè en aquesta escena no es veia molt bé, perquè se'm veia a mi atabalat intentant parar aquells, però hi ha un moment que ho dic, hi ha alguns que ens defensen, és a dir, que veies el típic exaltat que volia que em tragués la màscara perquè a més estava en ple Covid i hi havia el tema aquest, i després també venia gent i dius, escolti, no, que has de saber la seva feina i treure'ls, vull dir que no. Bueno, hi ha contradiccions constants d'aquell moment d'ebullició.
David, anem amb Trump, que és un dels grans protagonistes, sí, també del teu llibre i de la teva estada.
Sí, a primer, Trump, evidentment, doncs surt, sobrevola tot el llibre, perquè tu vas estar, diguéssim, durant tota l'etapa de Trump, i una de les coses que potser pot sobtar més als europeus és... Per què el segueixen votant, aquesta gent, no? I, de fet, el mateix Trump, ell ho resumia d'aquesta manera amb unes declaracions que van ser molt polèmiques al seu moment i van arribar aquí a Europa i tothom crec que se'n recordarà, que són aquestes.
Tinc la gent més lleial, ho heu vist? Jo podria estar al mig de la 5ª avinguda i disparar algú i no perdria votants, d'acord? És una cosa increïble.
Clar, Trump ho diu d'aquesta manera tan seva, però al final no li falta raó. Per què es produeix aquest fenomen, Xesco?
No, i és cert, perquè és un home a la prova d'escàndols. O sigui, una presidència amb més escàndols que les que ha tingut amb el Trump, jo crec que no... Bueno, la de Nixon, i va acabar com va acabar. Però ell, malgrat fer tot el que va fer, i malgrat provocar aquesta insurrecció, al final li van fer un judici d'impeachment i el van acabar no condemnant. Per tant, és que és un home que pot matar algú i encara se'n sortirà. El per què...
Sí, explica'ns Trump des de dins. Perquè entenguem. Si és que hi ha alguna cosa allà dins.
Són molts elements, però... a veure on començo. Primer, ell connecta molt bé i sap com parlar amb molta gent. I la forma que té ell d'expressar-se i de pensar i de dir... és com pensa una bona part del país.
Però després, que això, ara et deixo continuar, però llavors veus que hi ha una sala al Capitoli, que és el que acabem d'escoltar, tota aquesta gent que compra el discurs i tal, també compra la sala, o algú diu, escolta, potser estem anant massa lluny,
sí,
no?
Home, va haver-hi qui dir que alguns republicans aquell dia realment van posar el crit al cel i va dir, això ha anat massa lluny. Però bé, crec que encara avui el 70% dels republicans creuen que les eleccions les va guanyar Trump i no Biden. Vull dir que és gent que viu amb unes bombolles mediàtiques que consumeixen només un determinat tipus d'informació i es creuen el que es creuen. I amb això Trump realment és molt efectiu, perquè ha convençut a milions i milions de persones que la veritat és la seva. I no és la que diuen els mitjans, no és la que veiem per la finestra, sinó que és la seva cosmovisió és la correcta. Llavors, la que tu ni que rentes el cap a tanta gent i els convenç de la teva veritat, tens un poder enorme, i això explica per què continua tenint ell tant poder i tanta influència.
Però, Xesco, tu que ets un home de números, ho ha fet bé? Hi ha alguna cosa que avali el trumpisme?
Jo, com a periodista, no diria si ho fa malament. Jo dic, si ell ha tingut èxits dins... si tu mires... És a dir, el Bolsonaro ha perdut les eleccions, sí, sí, sí. Però segur que durant el seu mandat ha tingut coses exitoses pels seus interessos o pels seus votants, que igual potser no són pel país, o segons qui pot pensar que no són pel país, però són dirigents que... És a dir, Trump... va sacsejar moltíssim Washington, va obligar el partit demòcrata a posar-se molt les piles i a intentar sortir d'on estaven. Va aconseguir donar veu, i això és cert, a una part de la població que se sentia absolutament oblidada i marginada i que tenien uns greuges molt legítims, i ell els va agafar, se'ls va fer seus, en alguns casos els va manipular, molta gent es va sentir representada quan no estava. Econòmicament és cert que fins la Covid el país anava molt bé, tenien desigualtats, però l'economia era un tro. El tio va baixar impostos, allò es va disparar i la gent tenia la sensació que el país anava bé. Sí, tenim un boig de president, però la meva butxaca està bé, el país més o menys va bé. Va aconseguir, per exemple, a nivell econòmic també, que hi hagués una repatriació molt important d'empreses nord-americanes que estaven deslocalitzades per molts parts del món, que tornessin molt capital. Bueno, va fer determinades coses que per ell i pels seus interessos van ser exitosos.
I ara tenim aquest xup-xup de les midterm. El veus tornant?
Jo avui et diria que sí, avui. El que passa que d'aquí dos anys poden passar moltes coses. O sigui, ell està clar que vol tornar, no ho ha fet encara oficial, però està treballant per tornar i està preparant doncs, tot el terreny de joc per poder tornar. De fet, amb aquestes eleccions de mig termini, el que s'ha dedicat a ell és a padrinar moltíssims candidats, a castigar i a fer campanya en contra dels que no eren com ell i no negaven les eleccions, i a ficar-se al darrere, donar calés i donar el suport polític a molts que es repeteixen les seves mentides. Tu això no ho fas si en el fons no tens ganes de retirar-te.
Yeah.
Llavors, falten dos anys, té algunes causes judicials obertes, però sí, aquestes eleccions li van més o menys bé. És a dir, que vol dir que els republicans s'agafen com a mínim la Cambra de Representants. Tenen també, a nivell de proporció de vot, més vots que els demòcrates. Guanyen alguns estats claus. Ell es pot ser reivindicat perquè els seus candidats han sortit bé, tinc més legitimitat perquè la gent segueix apoyant els meus, i aquest home es presenta segur 2024 i guanya, jo crec, la nominació.
Però amb el David dèiem abans, però que té el partit segrestat. És a dir, la qüestió és, si no és Trump, no?
Clar, tu abans comentaves, hi ha molta gent, molts votants, que li segueixen comprant, tot i la sala al Capitoli, però és que el Partit Republicà també, perquè de fet quan va tenir l'opció de fer l'impeachment no ho va fer, sí. I ara sembla que continuen aferrats a ell. La pregunta és continuarà el trumpisme? I encara més, quan acabi Trump, quan Trump desaparegui, marxi, continuarà el trumpisme?
Sí. Sí, sí.
O sigui, ha vingut per quedar-se, diguéssim.
Sí, sí, les dues coses que sí. És a dir, el partit, si les coses continuen com ara, pot ser que, imagina que, sabeu que té aquest cas que el tio es va emportar uns documents secrets al seu, seu resort d'aquesta de Florida, això li pot acabar sortint malament i potser hi ha un judici i l'acaben condemnant i queda el tio apartat i per tant no es pot presentar. Però si ell continua al capdavant com ara, el partit és que ja és un partit trumpista, no és el Partit Republicà.
Imagina't.
Els quadres moderats o conservadors de tota la vida és que han quedat absolutament arraconats perquè hi ha hagut un moment que s'han hagut d'enfrontar amb el líder i el líder els ha crucificat i les bases els han crucificat i aquesta gent han perdut les primàries perquè és que són irrisoris. Per tant, el partit és el partit de Trump.
Pot desaparèixer Trump, però no el trumpisme.
Clar, i llavors, després, tots els candidats que estan guanyant ara són deixebles seus. El Trump, imagina't que perd les eleccions aquí 4 anys, la gent més ben posicionada per substituir-lo són deixebles seus, amb un estil de fer política molt semblant, molt populista, molt ultraconservador en molts aspectes, de crear i d'avivar molt aquestes guerres culturals. Per tant, d'això jo crec que ell té... Què podria passar? Imagina't que d'aquí 4 anys es pica una altra castanya, potser arriba un moment es pega una castanya i hi ha un moment que el Partit Republicà diu bueno, no parem de perdre eleccions, potser que fem alguna cosa, no? Perquè hem perdut les eleccions, en aquest cas, si és Biden, contra un senyor de 82 anys que ja està una mica gagà i això no pot ser. Potser aquí hi ha una mica de rebel·lió interior per dir, bueno, canviem de rumb, tornem una mica als orígens. Però ara mateix, això ens pensàvem que és el que passaria després de les eleccions de fa dos anys i ha passat al contrari, han seguit apostant per Trump i Trump està forever.
Vull parlar del racisme, perquè aquest llibre toca moltíssimes coses que li han tocat viure en el Xesco, però abans, ja que has mencionat Biden i que has fet aquesta descripció ràpida, hi ha la visió d'aquest home gagà que governa la Casa Blanca? Ho dic perquè, clar, aquí el que s'acaba fent viral, què és?
Sí, sí.
Són vídeos que no saps on saluda, sí. Perd els papers, diu saluda algú que no hi és. Allà, com es viu això?
A veure, aquests vídeos que veiem tots, jo crec que estan una mica trets de context. És a dir, és cert que Biden té 79 anys ara, és un senyor gran, que no té l'agilitat mental i física que tenia, però tu t'escoltes una entrevista sencera,
yeah,
o una roda de premsa, yeah, i jo et diria que el 95% de les respostes del que fa està bé. Després, pues igual confon un nom, confon una xifra, coses que, per altra banda, ell sempre ha fet, perquè era un home que ja era famós pels gazapos que feia. I
vols dir que ens arriba el clip?
Ens arriba el clip, que jo crec que està una mica tret de context. Això no vol dir que sigui un senyor ja realment molt gran, i que a mi també, a vegades, que dius, hòstia, està gran. Ara, ja et dic, tu l'escoltes una entrevista i el tio sap perfectament de tot el que parla.
Però, i la gran promesa de... No, aquest senyor el posem aquí durant un temps i llavors Kamala Harris és... Però sí, això s'ha explicat. Fosques, l'estan preparant,
sí, sí,
veuràs
sí, sí,
quan
sí,
parli, veuràs quan surti, però... No, clar, no surt per enlloc. No,
no surt. A veure, als Estats Units, ser vicepresident és un rol també complicat, perquè a nivell constitucional no està molt establert què fas tu, llavors, si tens un president que és molt, o vol ser molt omnipresent, generalment el que passa amb el vicepresident és que queda molt ofuscat i molt al darrere i no surt mai a primera plana. En el cas de Biden, i de fet amb l'Obama també li va passar, l'Obama era un tio molt omnipresent i el Biden estava allà al darrere, però no va ser ben bé fins al segon mandat, fins al final del segon mandat, que el tio ja treia molt pit, que diu que l'Obama ja estava retirant hi havia el ronron que potser ell ho intentaria i per tant començo a desapar si tu pots treure i significar-te. Però si no, és com el Mike Pence, que era el vicepresident de Trump, era una persona, bueno, que estava allà, que feia la seva feina, però no era un personatge que la gent coneixés.
Yeah.
Si, en el cas de Kamala, també hi ha una mica la decepció, perquè... Bueno, Kamala la van pujar perquè estàvem en plena explosió de George Floyd, de les protestes contra els abusos policials, i a Biden li convenia, i al Partit Demòcrata, parlant en plata, tenir una afroamericana de tiquet per anar a les eleccions. Si les eleccions haguessin sigut en un altre període, que no hagués aquest rebombori als carrers i aquesta necessitat de representar, de representativitat dels afroamericans, potser no hagués sortit.
Interessava per imatge en aquell moment.
Exacte, perquè no és una tia que fos especialment... i carismàtica, amb molta experiència, que arrossegués a masses, però bueno, doncs era una senadora ben situada, de Califòrnia, que era afroamericana, i en aquell moment això convenia molt. O sigui, t'agafem més pel que representes que no tant pel que ets. No?
David, una altra gran branca d'aquest llibre que avui estem repassant.
Sí, George Floyd, ara en parlaves, l'esmentaves, va morir el 25 de maig del 2020, asfixiat per un policia blanc. George Floyd era afroamericà. El dur vídeo de la seva mort, on es veia Floyd cridant 20 vegades "I can't breathe", no puc respirar, mentre un policia impertèrrit li pressionava el coll durant 8 minuts, va donar la volta al món. Potser per això hi va haver un punt d'inflexió que ara en parlarem. Escoltem un tros d'aquest document.
Man, I can't breathe my face. Just get up.
What do you want?
I can't breathe. Please, the knee in my neck. I can't breathe shit.
Bro, get in the car, man.
I will.
Get in the car.
I can't move.
I've been waiting the whole time, man.
I això va provocar una inèdita onada d'indignació i mobilitzacions als Estats Units i al món també, però sobretot amb una peculiaritat que tu vas poder apreciar les manifestacions i que explicaves en directe mentre en cobries una a Washington. Escoltem.
És que hi ha una diversitat racial enorme. Aquí a Washington fins i tot diria que els blancs són majoria i els blancs han sortit al carrer igual d'indignats que els negres. Jo crec que és el primer cop a dins dels Estats Units que una majoria de blancs té la sensació que a la que un policia ha matat un negre també ha matat a un dels seus. Fins ara es veia com una cosa que no els tocava directament, que no els implicava directament, podien condemnar, els podia saber molt greu el que passava, però potser no els arribava a dins. Alguna cosa ha canviat, un clic ha passat en aquest país perquè la mort de George Floyd ha afectat a moltíssims blancs. I aquí hem vist a Washington que jo diria que són majoria i el mateix s'està reproduint. Ens ho diuen ells i també ens ho diuen els negres, que realment estan molt satisfets.
Tu lleves al matí, veus aquest vídeo i què penses?
Jo el que penso és un vídeo més. És trist, però en aquell moment...
No, està bé saber-ho, és una bona resposta.
Jo crec que, i una mica, segurament tothom, molta gent, periodistes va pagar el mateix pecat, en el sentit de... Això eren molt recurrents, les notícies de policies que mataven a ciutadans negres, i bueno, hi havia pues, una mica de protestes a la ciutat de Torn, però hi havia hagut pues, anys enrere, sí, alguns enfrontaments a Missouri, hi havia pues, bueno, petites flames que s'encenien i de seguida s'apagaven. I jo, francament, em vaig pensar que això passaria exactament el mateix. El vídeo era terrible, però també havíem vist algun cop d'un poli que disparava un negre que no estava armat i també provocava una indignació horrible, terrible, però el país no canviava perquè allò era com bueno, un homàs. Però bueno, en aquest cas, el vídeo era tan cru, era tan sagnant, eren 9 minuts que aquest senyor estava ofegant, els últims 4 dels quals ja estava mort i encara el seguia apretant, malgrat tothom li deia que l'estàs matant, i ell era com tal, que va ser com la gota que passava la base. I què passava? Clar, o sigui, a vegades només falta una petita espurna quan tu tens una acumulació de greuges enorme, doncs al final, amb l'espurna menys pensada, al final acabes putant. I això una mica és el que va passar en aquest cas, no?
A la connexió que escoltàvem, donaves una mica el titular, que és que els blancs per primera vegada s'ho sentien seu, sí. Hi havia més blancs, majoria de blancs a la manifestació, etc etc. I parlaves d'un gran clic, que realment en aquell moment va ser així, però la gran pregunta és, això va ser el 2020, ara mateix, com s'ha difuminat això, continua, ha quedat alguna cosa?
Òbviament s'ha difuminat amb el temps, s'ha difuminat, però jo crec que sí que va servir per canviar moltes consciències i per forçar debats on no hi havia, perquè recordeu que arran d'això es van obrir un fotimer de debats de si enderroguem estàtues, si canviem el nom d'una biblioteca...
Sí, un debat revisionista de dalt
a
baix.
I, bueno, i va forçar una mica molta gent a confrontar passats que no volien confrontar i va haver-hi una evolució, jo crec, no? Potser a vegades ens vam passar de frenada, ens vam massa enllà o no, però sí que va haver-hi un sacseig i ja són encara, jo crec, que una mica continua... I la policia ha anat més en compte. Això també és molt important. O sigui, ja...
Tu creus?
Sí, va ser molt important perquè pensa que al cap d'un any es va jutjar a policia i se'l va condemnar, se'l va declarar culpable i se'l va condemnar, crec que era mínim 20 i pico anys a presó. Era el primer cop, en un cas així molt significatiu, en què es condemnava a un policia per haver matat a un negre. Això no havia passat mai, malgrat que hi havia moltíssims casos com aquest, que es matava un negre de forma totalment sense cap mena de justificació. Per tant, aquí el país, i en el fons els cossos policials, també van prendre notes, és a dir, fins ara no passava res, doncs ara ja m'ho pensaré dos cops abans i esperar perquè acabaré com l'altre, no?
Tu et sents segur? Et senties segur passejant per allà? Havies de... Segons quin...
Sí. Sí? A veure, és una mica com a tot arreu, però vull dir que en general et sents segur. Òbviament, doncs a Washington hi ha una sèrie de barris al sud i al sud-est, que són conflictius i que, doncs, a la nit no hi vas, perquè realment no saps què et pot passar, però tenen molt mala fama i realment tenen uns índexs de delinqüència, de pobresa, de desigualtats, etc., enorme. Però, bueno, jo també ho explico al llibre, o sigui, a casa meva, i com passa a moltíssims llocs, la clau, la porta està oberta sempre, menys a les nits, quan la tancaves. Tu ara vas al meu carrer i pots entrar a totes les portes, a totes les cases, perquè el nivell que tens tu de sensació de seguretat és enorme.
M'estàs explicant la vida en un poble d'aquí, no, a Catalunya,
bueno,
de portes obertes.
Sí, però això pensa que jo era ni al suburbi, era la ciutat de Washington, però un típic barri de casetes americà, i en aquest sentit el primer dia que vas a casa d'algú i veus que té la porta oberta, dius, però si aquí tot deu tenir una pipa i entraran boig i de casa i tal. Però almenys a la majoria de barris la sensació de seguretat és molt alta. És cert que si tu vius més al centre, vius en un entorn més de blocs de pis i tot això, o sigui, ja no passa, eh? Però en general sí que tens aquesta sensació. O sigui, per una banda, és cert que hi ha molts tirotejos i assassinats, però paradoxalment també la gent, per exemple, per què deixes la porta oberta de casa? Perquè tu tens el dret de tenir una arma dintre de casa i si algú entra a casa teva, tu tens tot el dret de disparar-li i mai et passarà absolutament res.
Ja, ja t'entenc. Està oberta perquè darrere la porta hi ha una arma.
Exacte, i llavors això, vulguis o no, també dona una sensació de seguretat que, bueno, només algun boig o algun bastant desesperat entrarà a casa meva.
Avui amb el Xesco crec que estem repassant moltes coses que des d'aquí ens costen d'entendre. No sé si tu les has entès totes. Estan allà, no, segurament, potser tampoc, no? Algunes que també apareixen al llibre. I ara citàvem a les armes, no?
Sí, de fet, és un altre gran capítol de la història dels Estats Units. Escoltem una crònica teva, en concret, de la matança d'Uvalde, una escola de Texas on van morir 19 nens i dos professors el passat mes de maig.
Faltaven només dos dies per acabar el curs i tots eren a l'aula de quart quan Salvador Ramos va entrar-hi de sobte disparant un fusell semiautomàtic. Va tancar les portes i va atrinxerar i va anar-los matant un a un. En total, 19 criatures i dos mestres van morir. L'assassí era un jove conflictiu però sense antecedents que havia deixat l'institut local. El fusell l'havia comprat la setmana passada legalment, just quan havia complert els 18 anys. Els demòcrates de nou supliquen una reforma que restringeixi una miqueta la venda d'armes a segons qui, però sense el suport dels republicans ho tenen molt difícil per tirar-la endavant. I aquests, molt influenciats pel lobby del rifle, ja han deixat clar que per ells la solució no són menys armes, sinó més aviat armar els professors i les escoles perquè es puguin, diuen, defensar millor. Xesco Reverter, TV3, Washington.
En aquest punt...
Armar els policies, eh? Sí, sí. Armar els professors, perdó, professors. La solució.
En aquest punt, el llibre que comentes moltíssimes qüestions que estem repassant ara, algunes des del punt de vista més informatiu, inclous una vivència més personal. I m'agradaria que, si vols, ens l'expliquessis.
Sí, l'explico, sense fer molt spoiler.
No, però... el que tu creguis.
Doncs això ens situem a quan portàvem ja dos anys als Estats Units i la meva filla gran estava a punt de fer la graduació, que és com l'acte important que es fa l'últim dia de curs, perquè ja acaben la primària i passaven a l'institut. Això era com a les 3 de la tarda, jo arribo en el... doncs a l'escola, és un dia important, a més llargament s'ho revesteixen d'un simbolisme i fan com un xou gros, i a més com a estranger doncs encara era més, com, més fascinant i més curiós de veure, i també com tots els pares orgullosos que els seus fills doncs fan a sota. Llavors arribem allà i el que em trobo és com una espècie de caos, perquè hi havia nens com que estaven sortint com plorant de l'escola, els profes que intentaven com consolar-los, llavors just en aquell moment, al cap de 20 segons, em ve la meva filla i em diu que s'han mort els pares de la seva millor amiga. Què vols dir que s'han mort els pares de la teva amiga? Que sí, que els han disparat, ha passat alguna cosa, però s'han mort, i suspèn la cerimònia de graduació, i ho acaben de decidir que se suspèn. Et quedes com un xoc brutal, tampoc saps molt bé què ha passat, només saps que s'han mort, no saps ni com, ni per què, ni tal... Tot el col, òbviament, queda en un estat de xoc, se suspèn la cerimònia, els nens se'n van a casa, i a més en aquest cas donava la casualitat que aquesta família era pràcticament de les primeres amistats que havíem fet nosaltres, sobretot amb la mare, perquè el pare no el coneixíem. Llavors havíem estat sovint a casa seva, era a més una senyora que també havia arribat a Washington, ella treballava al Ministeri de Justícia, però a la banda internacional, havia estat molt pel món, i just havia arribat a Washington, una mica com nosaltres, i tenia la filla, de fet les dues filles anaven a les classes, mateixes classes que les meves. I pues estava morta, i el pare, no sabíem, també estava mort. No és fins al cap d'unes hores que ens enterem doncs, que és un cas de violència domèstica. El pare, que era funcionari del Departament d'Estat, un tio que també havia estat per ambaixades per tot el món, pues era un tio que ja, o sigui, com sempre, nosaltres estava en una depressió profunda, estava com el basement de la casa, no sortia allà, pues pel que sigui, el dia que havien d'anar a firmar el divorci, que era aquell mateix dia, i després havien d'anar a l'acte de graduació, òbviament el tio no va allà, s'aixeca al matí, quan les nenes han marxat, mata la dona amb un tret que tenia de pistola, i després torna que la policia arriba a casa, i quan està a punt d'entrar la policia doncs ell es pega un tret al cap. I clar, ja som, bueno, aquesta és la història, que realment et trobes amb aquestes situacions que penses que vas a un país i informaràs, ja saps que informaràs de moltes matances i desastres, fins que arriba un dia que realment et toca una de molt a prop. A més, passar som un barri hiperpacífic, hipertranquil, com et deia abans, que és dels, que realment l'índex de delinqüència és minúscul. Bueno, pues clar, pues fins allà arriben les armes, diguem-ne, i acaben passant...
I allà, diguem-ne, frena el periodista i es reba la persona, no?
Exacte.
Quantes vegades he hagut d'explicar això, exacte, i ara m'ho trobo aquí en primera persona.
Que, per cert, dius que et va sobtar molt, que després van fer com una mena de teràpia per les famílies, sí, a l'escola, que et va sobtar molt que un cop vas allà, potser des del nostre punt de vista, no? Que no es parlava molt del que havia passat.
Sí, també... va ser sorprenent perquè... O sigui, primer, el que va sorprendre és el protocol. O sigui, passa això, l'Ajuntament de Washington, com si fos aquí el Consorci d'Educació de Barcelona, ja té uns protocols, perquè quan passen hi ha morts per violència relacionats amb alguna escola, automàticament ve un equip de psicòlegs, en aquest cas venien amb gossos, com d'aquests gossos que també fan teràpia, com per agafar els nens a les classes més afectades, i perquè aquella mateixa tarda pues ja començava a fer una mica de teràpia amb ells, tal, tal, tal. Això per una banda. Llavors, els pares que estaven més vinculats amb aquesta gent també ens van agafar i llavors pues, que compartim sentiments, però tot això era molt curiós perquè mentre nosaltres ja sabíem el que havia passat perquè ens havíem entrat una mica per aquí i per allà, allà no es comentava què havia passat. O sigui, en cap moment s'havien mort. Un drama que s'han mort. Bueno, ja, però com s'han mort? Els ha caigut un llamp al cap? O s'han fotut un estem al cotxe? O... I llavors, també hi ha molt aquest punt de prudència americana de no voler tocar els temes també molt a fons. Et donem suport, ajuda psicològica, però no parlem del fet en si, que és que un pare s'ha carregat a la mare.
Les eines, però no la cosa.
Exacte,
no?
Exacte. I llavors és com, bueno, però per què no en parleu d'això? I que també com a estranger tampoc t'atreveixes a entrar allà al debat de pares de classe i dius, que, llavors, però és que estem aquí parlant d'una cosa etèria quan sabem el que ha passat. Bueno, són coses del caràcter.
Doncs jo crec que el que hem explicat avui és aquesta barreja que trobareu als Estats Units, al País de les Contradiccions, ara llibres, que és aquesta part de periodista i també aquesta part de persona, no?, de les coses que t'has anat trobant als Estats Units durant aquest, aquest munt d'anys. Xesco Reverté, ha sigut un plaer.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Gràcies. Fas castanyada o fas Halloween? Perquè clar, vens contaminat ara.
Sí, vull dir... jo era molt de castanyada i m'he fet de Halloween. Sap greu.
No és l'únic, eh? I aquí a Catalunya n'hi ha més d'un,
eh? Sí, no, també. No, i ho he vist, i amb 5 anys he canviat moltíssim, eh?
Sí. D'aquí uns anys aquesta pregunta no tindrà cap sentit, ja, perquè ja estarem tots colonitzats. Veure, moltíssimes gràcies. I felicitats. Gràcies. Fins una altra. Adéu-siau.
Versió RAC 1.
L'accés a l'habitatge és un dret fonamental. I des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, tens dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
Ara a Carrefour i Carrefour Pones, de les compres superiors a 50 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40% fins al 2 de novembre. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
La venda privada ja és aquí. Uneix-te a la Roca Village Membership per gaudir del 20% de descompte addicional a més de 100 botics del Village. I també des de casa teva amb Virtual Shopping. Fins al 6 de novembre, uneix-te a Membership a larocavillage.com i rep la teva invitació a la venda privada. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
Arriba el primer servei que et porta mensualment a casa, la teva medicació organitzada, setmana a setmana. Registra't a imacontigo.com. Ima, cuidamos contigo.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Veus, és que clar, aquesta música ja posa en situació Tots Sants, Halloween, ara en parlàvem amb el Reverté, estem preguntant a través de les xarxes la vostra pel·lícula de terror preferida.
Moltes
després,
n'hi ha, eh?
Després però la moltes. Repassarem amb la Marta. Però, com passa també, per exemple, als Estats Units, avui també, i aquí també hi ha cases que es vesteixen per l'ocasió, una d'elles, i aquest any hem vist que ho fan, en fi, diverses famílies, està a Mirassol, on des de l'any 2014 obren el seu jardí als veïns que s'atreveixin a passar pel seu túnel del terror, perquè és casa encantada amb túnel del terror. Avui a les 8 del vespre s'obrirà de nou des de la pandèmia, i per veure com està aquest túnel del terror hi hem enviat el Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Efectivament, m'hi trobo aquí a Sant Cugat, al Vallès oriental.
Occidental.
Estic molt nerviós.
A no ser que hagin anat un altre Vallès, però vaja, a Sant Cugat, a l'Occidental, de sempre, eh? Què passa, què passa? Sí.
Doncs mira, t'he de dir que, estic flipat perquè aquí al carrer Pompeu Fabra, número 33, és on està aquest Asylum for the Criminality Phrase, no sé què, està plegat, està...
Espera, que li obren el micro al senyor Marcelí.
Perdoni, ara.
He de dir-vos que no és l'única casa que està decorada en plan Halloween, o sigui, tota aquesta avinguda, hi ha com 3 o 4 cases, i una cosa molt curiosa és que justament a la casa del costat on es fa aquest túnel del terror, hi ha una casa que està ja amb la decoració de Nadal.
Ostres!
Ostres!
No entenc una mica el rotllo d'aquí a Sant Cugat. Bueno, aquí a Sant Cugat tot s'hi va.
Bueno, veig una mica, deu ser el relleu, no? És a dir, tu fas sí, Halloween, jo faré Nadal, sí, sí. Mentrestant.
Perquè acabes ja el Halloween i de cop i volta ja sona la Maria Carey a la casa del costat. És una mica aquest el rotllo. Doncs, escolteu-me, estic amb tots els actors i actrius que són una colla d'amics que des del 2014 fan aquest túnel del terror i que van recuperar després de la pandèmia. Estic amb el Jordi, que és el propietari de la casa, i amb la Sílvia, que és la maquilladora i també part de tot això. Jordi, com estàs?
Molt bé, molt bé.
O sigui, en quin moment s'ha tacut deixar la teva casa per fer això?
Bueno, va ser tot un embolic. Eren sopars d'amics i s'ha convertit en, bueno, en un espectacle.
Vull dir, hi havia una mica d'alcohol, intueixo.
Efectivament.
Vale, perfecte. No, no. I també estic amb la Sílvia, que és la maquilladora de tot això. Ah. Sílvia, com estàs?
Molt bé.
Molt, he de dir-vos que heu fet molt bona feina.
Amb moltes ganes, sí, sí.
O sigui, em podries explicar una mica la temàtica d'aquest any?
Doncs aquest any la temàtica és a un asilum, que és com un psiquiàtric, una presó psiquiàtrica.
Molt bé. I he de dir, bueno, em comentaven abans que aquesta no era la idea principal perquè veu tenir un petit percance, que l'Eli, que és la teva dona Jordi, va patir un accident i en principi no ho anàveu a fer aquest any, però en 3 dies ho heu muntat tot.
Corai.
Bueno, sí, vam decidir-ho fa 15 dies i en aquests últims 3 dies hem acabat de muntar-ho tot.
Hosti, quina marató. Escolta, Guillem, sí, sí. Nosaltres ara penjarem les fotos a les xarxes socials, però explica una mica com pinta això. De què estem
doncs
parlant?
Doncs he de dir-vos que pinta molt bé. De fet, és que hi ha gent per aquí, per la Rambla. Mira, si m'acompanyeu, comencem a fer una mica... Farem una mica el recorregut que es trobarà la gent aquesta nit aquí a Sant Cugat. Mira, estic creuant el carrer. Perdoni, senyor. Passo, eh? Perdoni.
Passa.
Estem aquí creuant la carretera, lo loco. De fet, ja tenen aquí gent aquí fora. Que... Avui veniu aquí o què, el tema aquest? Com està, senyora?
Molt bé.
Sí, veniu aquí després de fer una mica de gresca?
En català, no sé català, solo hablar un poc de català.
Però quin idioma parles?
Inglés, castellà.
Ah, hello, I can speak English. Today, this night, but where are you from?
Well, from Israel, but we are from...
From?
From Israel.
Ah, from Israel to Sant Cugat, oh my God.
Sant Cugat?
Oh my God, and what are you doing here?
Halloween?
Halloween only in Sant Cugat, típica?
No, we live here.
You live here?
Nos vivimos aquí.
Okay. Claro. And here, at 9 o'clock, open the tunnel of terror and cachondeito, no?
8 o'clock, no?
8, no?
8. In Israel is typic Halloween too?
No.
Okay. What?
Es veu que no.
Ah, amb els nens puc parlar català. Hola, com estàs, nano? Tot bé?
Sí.
Estàs content? Bon, nois que tampoc... potser el que parlen català, però estan poc animats.
Bueno, perquè tenen una casa del terror al davant, què vols? Clar, deuen estar acollonits.
Anem a entrar. Tu també veniu aquí això ara?
Soy argentina.
Carai, tu.
Mare meva, això sembla la ONU, tio, aquest barri de Sant Cugat.
No, això és la ONU.
Mirasol és la ONU.
N'hi ha algun de català? Hi ha algú d'aquí?
Israel.
També, i tu d'on ets? A d'Israel també. Vale, tenim aquí la delegació d'Israel i una d'Argentina, que tu t'hi has colat, nena, eh? Molt bé.
Potser han vingut a inaugurar, han vingut a fer inauguració d'altres països. Sí. Està bé, està bé.
Clar, és que com ja no...
Però estamos aquí 3 anys. Estamos de Sant Cugat.
Sois de Sant Cugat, eh? Pues a veure si practiqueu una mica el català, no? Una mica?
No fa
tanta por el català, no?
Un poc català.
Un poc català, no?
Sí, terrorífic.
El teu nom és...
Em dic Anat.
Et diu Anat?
Sí.
Bueno,
ai.
Està bé. No? Un nom típic d'Israel, sí. No sé. Mira, atenció. Mira, jo vinc cap aquí. Mira, comencem a fer el recorregut,
sí?
Perquè de cop i volta, quan només entrem, ens posa zona prohibida i ens trobem a un home que va vestir de guarda, que tal, com et dius tu?
Un porter. Leandro Hernández.
Leandro Hernández. Podries fer una mica el paper que faràs aquesta nit?
Sí.
Quin seria?
A veure,
les jovenetes. No, que això no es pot dir per la ràdio. No.
Però ja ho has dit.
Que la meva dona m'està escoltant. Un altre dia.
Però escolta'm, quin paper fas tu ara? O sigui, la gent quan entres hi trobarà amb tu?
Jo els diré, a veure, primero los VIPs, y amigos y familiares.
Vale. Però quin és el teu personatge? Quin rotllo fas?
El paper?
Quin és el teu paper, exacte?
El porter de l'hospital.
I quin to faràs de veu?
Què diu el porter?
Què dius?
Hola, ¿cuántos sois? ¿Os queréis quedar con nosotros o...? ¿Queréis morir dentro? Passar.
Bueno, a mi m'entren ganes de passar, clar.
Molt
que sí.
Bé, molt bé, molt bé.
Penta gallina. I de cop i volta entrem, i quan hi entres aquí, o sigui, està molt bé perquè hi ha com unes escales i tal, i hi ha com una altra porta, que aquí, en tot cas, Leandro...
Ai.
M'obres la porta aquesta, o com aniria el tema? Jordi?
Jo soc el celador.
Tu ets el celador.
Sí, que llavors ja els hi presento el que hi ha i els hi faig entrar.
I quin és el teu paper, Jordi? Com ho fas tu?
Bueno, doncs els hi dic que què feu aquestes hores... Que
aquí... Però fosa't amb el paper,
clar,
per favor,
home.
Com seria això?
Què feu aquí? Què feu aquí a aquestes hores? Que sois visitantes?
Pues venga, acompañarme.
Hòstia, jo ja estic...
Ho fan en castellà perquè fa més por el castellà, sí.
Ho feu en castellà perquè fa més por o...?
Sí, sí, efectivament, fa molta por.
Hòstia, hòstia. Vale. Ui, espereu que tinc la sensació que no hi ha molta cobertura aquí dins.
De moment et sentim bé. De moment... Sí, sí, de moment...
Tira, tira. Vale, perfecte. Llavors aquí entrem, que hi ha com una saleta, hi ha una tele, i hi ha com... De... Això és Abraham Lincoln?
Sí,
són tots els presidents.
Ah, que bé. O sigui, no tenim aquí a Francesc Macià, pel que veig, eh? No?
Són americans aquí, en aquesta... fent aquesta sala.
Aquí hi ha una butaca... Hi ha un rabador, que aquí trobem aquí?
Aquí trobarem el primer Perkins, malalt, que es diu Perkins, que és el pres de confiança.
Antoni Perkins. Tontet,
que li farem fer que faci ell la visita.
Ah, molt bé, fantàstic.
Aquí està veient televisió, una televisió antiga, i sí. Bueno, aquí comencem.
Molt bé, llavors seguiríem per aquí, no? I arribem a una altra sala per entendre'ns, que això són com diferents box, no? Una mica, aquí ja és com un psiquiàtric que està força bé, i aquí qui trobem?
Psiquiàtric, sí.
Aquí hi ha...
Aquí no hi ha
la nena, no?
Aquí... Quina nena? Sí, infantil també, eh?
Exacte, que no falti mai.
Teniu una nena de 12 anys, vale, perfecte. Que llavors, a mi una nena sí que m'intimida de nit.
Sí, les nenes, els túnels del terror, fan molta por, eh?
Mal pentinada, una mica de mal rotllo. A mi una nena petita, a certes hores de la matinada, em fa molta por.
Sí, sí.
Llavors, com es diu la teva filla?
Ivet.
I quin personatge farà?
Es puja aquí...
Aquí un cavallet?
Mira, Anabel, es puja el cavallet, i quan passa la gent, doncs amb el cabell tot així cap endavant, doncs va fent...
Sí que fa por, nois. A mi això una mica de mal rotllo. Llavors aquí trobaríem a l'Aníbal Lecter, que està assegut, que teniu un vídeo a la xarxa,
sempre,
suposo
sempre
que
el
trobareu, sí. A un Aníbal Lecter. Que l'Aníbal Lecter, tu què fas?
Pues jo, la meva especialitat és menjar cervells.
Molt bé. I la teva cervells. Feina, en veritat, quina és? De què treballes normalment?
Que cabrón. Soc comptable,
hòstia. Hòstia, de...